Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Carles Puigdemont ha preguntat al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i al del Parlament de Brussel·les, Antonio Tajani, si és aquesta l'Europa que volen amb un govern empresonat. El president del govern català, destituït pel govern espanyol, i els quatre consellers que són a Brussel·les han assistit aquesta tarda a un acte amb 200 alcaldes sobiranistes a la mateixa capital belga. Puigdemont ha definit com a cop d'estat les detencions de càrrecs electes a l'estat espanyol. Puigdemont i els consellers han coincidit a qualificar de restricció de llibertats i un cop acabat el discurs, Puigdemont i els quatre consellers han rebut l'escalf dels alcaldes amb el crit de "no esteu sols" per acabar cantant als segadors. Els consellers destituïts també han intervingut en aquesta trobada. D'altra banda, Foment ha presentat un segon recurs perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya il·legalitzi la vaga de demà. Recurs, aquest últim, que encara no s'ha resolt. Inicialment, ja el Tribunal Català no havia admès el primer recurs de la patronal catalana contra la vaga, sobre la qual assegurava que no té motius laborals, sinó polítics. I encara més notícies de l'actualitat. El PP baixa en intenció de vot a l'Estat, però tornaria a guanyar unes eleccions, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Ciutadans és l'únic que puja al conjunt de l'Estat. Pel que fa a la preocupació dels ciutadans, per primera vegada la possible independència de Catalunya apareix com la segona preocupació per als ciutadans de l'Estat. I un últim apunt, Síria signarà l'acord sobre el canvi climàtic i deixa els Estats Units com l'únic país que en queda fora. Així s'ha anunciat a través dels seus representants durant la conferència de les parts COP23 que se celebra aquests dies a Bonn, a Alemanya. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Ara us deixem amb el programa Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
L'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. Escolta cada dia de dilluns a divendres a 11:45 del matí l'espai on t'expliquem totes les ofertes, els descomptes i les sorpreses de l'aniversari que més avantatges et dona. Cada dia a 11:45 del matí, l'aniversari Hipercor a Ràdio Estel.
A Catalunya, milers de persones pateixen situacions de pobresa, d'injustícia social, de discriminació, de soledat. A la taula del tercer sector, defensem els drets socials. Som 3.000 entitats al teu costat. Col·labora-hi.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazín Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazín Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Quan eduquem els fills, sempre els diem que cal que sàpiguen compartir. Compartir les joguines, deixar la pilota al parc, donar les llaminadures d'un aniversari. Però ser generosos costa, i és difícil desprendre's d'allò que sentim nostre. Així doncs, com podem fer per ajudar els nostres fills en la generositat? No només en el tema material, també és important fer que es donin als altres, que col·laborin en les tasques familiars o que tinguin detalls, com fer una trucada als avis o portar els deures a un company que està malalt. Per això el Paraules d'Amor d'avui el volem dedicar a educar en la generositat, una virtut que implica donar lliurement el que tenim sense esperar res a canvi. I aquí arriba el debat intern que ens sorgeix cada vegada que som generosos. Ho faig per als altres o bé per sentir-me millor jo? Ho faig perquè toca i vull quedar bé o realment vull donar-me als altres? Preguntes que tenen difícil resposta i que avui comentarem en el nostre temps de tertúlia amb els orientadors familiars del FERT. Donarem exemples de com ser generosos en el dia a dia. Potser no cal fer grans gestes ni grans donatius econòmics per treballar aquesta virtut. Les petites accions que facin de petits els nostres fills seran la base de cara a formar futurs adolescents compromesos i implicats en causes solidàries i que donaran el més valuós que tenen, el seu temps. Perquè la veritable generositat passa per donar-se en aquelles coses essencials i no només en allò que ens sobra. Educar en la generositat és la base per poder viure plenament i per poder ser útils a la societat. Diuen que la veritable felicitat s'obté quan obrim les portes cap enfora. Mai la trobarem en el nostre interior buscant només la felicitat personal, sinó que sempre serem més feliços si som generosos amb els altres. És com un bumerang que torna carregat d'energia quan nosaltres en donem. Per tant, al programa d'avui obrirem de bat a bat les nostres portes de la generositat per parlar de la importància de l'esperit de servei i de donar-nos als altres. Comencem. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. And I know when I need it, I can count on. That's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. And I know when I need it, I can count. That's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry. I'm never.
Paraules d'amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Doncs estem escoltant a Bruno Mars, una cançó que es diu Compta amb mi, perquè tenir els altres i donar-nos als altres sempre diem que és el principal en la generositat. I també alguns dels nostres tertulians habituals del FERT avui donaran el seu temps, el temps de ràdio, per parlar d'aquesta virtut que és tan important en educació. I tenim els nostres tertulians habituals. Tenim el... Mira, no sé si començaré per tu avui, Aureli, perquè sempre vas l'últim i avui et dec aquí assegut davant meu. Ja toca, no? Sempre dic l'últim, un clàssic, i avui el primer és l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda. Bona nit. Ja amb aquest temps.
Sí, escolta, bona
sí,
nit, bona
sí,
nit.
Sí, en veritat, en aquestes a quarts de nou i és bona nit, i més en temps d'hivern. Per tant, Aureli, bona nit, benvingut. Bona també nit. Tenim a la Laura Sánchez. Laura, bona nit.
Què tal, com esteu?
I en Josep Maria Dell. Josep Maria,
bona nit. Bona nit i benvingut al fred, que aquest cap de setmana ja ha començat.
Ja tocava una mica, eh? Molta gent ja tenia allí la roba d'hivern a punt, que me la poso, no me la poso. I al temps de tertúlia s'afegeix també la Maria Josep Cots, que també és orientadora familiar del FERT i que serà la nostra entrevistada a la segona part del programa, però com que ja havia vingut a la ràdio, doncs l'hem incorporat al temps de tertúlia.
Pues bona nit. Amb fred i amb... a punt de menjar castanyes, I també. Estanyes. Ara sí que venen de gust, no?
Castanyes, i ara sí, eh? Abans era gairebé gelat de castanya,
no?
I ara ja venen de gust torradetes i calentetes. Sí, avui tenim un tema que sempre és molt important i està molt bé que el tractem ja, perquè a vegades sempre volem ser generosos quan arriben les festes i marató i donatius, i en canvi el novembre potser no se'n parla prou i és una cosa que hauria d'estar present els 365 dies, que és ser generosos, donar-nos als altres. Qui comença amb aquest tema? Som prou generosos? Eduquem en la generositat?
Som generosos. Et deixem...
No, et deixem això mateix.
No. Jo ja sabeu que a vegades sóc una altra discordant.
Ja comencem la primera intervenció.
La generositat és una virtut molt maca si existís. Però, clar,
comença amb el
Comença amb polèmica,
Jo m'encanta l'editorial que has fet aquelles preguntes. Dius, no, clar, és que és així. O sigui, som generosos amb lo material, és a dir, deixant diners, esperant que ens els tornin o tindre una compensació econòmica. Som generosos per prestigi social, som generosos per purgar penes, dir, mira, així jo, de les malifetes que faig, o som generosos amb lo que em sobra o amb lo que ja he fet servir, ja m'he cansat i ho dono.
Mira, quina tot bossa de roba utilitzada
fantàstic.
Que regalo.
Tot molt maco, està molt bé, però tot entorn d'algo físic, algo material. Ara, dono jo el meu temps, dono jo la meva estimació. No, això, cuidado, que això ja són paraules maiores.
O sigui que ja, així de devastador, no som generosos gens, home.
Hauríem de ser-ho, home. Jo penso, avui donar unes quantes pautes per aviam, però com a norma general, complicat, eh?
Jo mimé conmigo.
Efectivament.
No?
I ojo, perquè amb els nostres fills, si aquest jo mimé conmigo no l'eduquem aviat, quan som petits, després de generositat poca, eh?
Després no vulguem demanar el que no hi ha, no? Aureli.
Bueno, dos coses. Una primera que...
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do
per desmuntar el Josep Maria d'entrada, sí.
No, però vull dir que a la teva introducció has parlat que és una virtut i val la pena parlar que és una virtut, eh? Que és una cosa bona. Vull dir que hi ha valors que són virtuts, però totes les virtuts són valors, però no tots els valors són virtuts. Vull dir, això hem parlat alguna vegada. I vull dir que és una cosa bona en el sentit de que, objectivament, no hi ha ningú que digui el contrari. Altra cosa que es pugui viure o no. Però és molt dir això, eh? És molt. D'altres virtuts, que també són objectivament bones, trobaríem gent, la humilitat. Hi ha gent que diu...
Sí, es qüestiona...
De la generositat, ningú pot dir el contrari. Cap. Cap persona. Una persona generosa, doncs, et fa la vida agradable. I generalitzes amb una institució familiar. Doncs, si un matrimoni no són generosos, malament, eh? No hi anirà bé, allò, eh? Si amb el treball, persona que va a la seva, només exclusivament a la seva, que no és capaç de treballar amb equip, etcètera. Ara no es tracta de fer doncs una conferència sobre la generositat, però vull dir que és un valor que objectivament ens convé a tots, a banda d'altres consideracions. D'altres consideracions és la intencionalitat amb la que es fa. I aleshores entraríem el valor moral, perquè si un ho fa per quedar bé... No és igual que si un ho fa per amor a Déu, per exemple. Estem parlant dos extrems. Però a banda d'això, objectivament, avui parlem d'un tema que és bo, que ningú pot dir el contrari. No crec que ens truqui un oient dient, escolti, a mi em sembla que no és bo, que l'ideal és ser egoista. Vull que el meu marit sigui més egoista. No trobarem ningú.
Tots estem d'acord que cal educar en la generositat.
I des del punt de vista educatiu, és bo.
Clar, sempre... produeix uns beneficis que és molt fàcil de reconèixer pels altres, no?
O sigui que tot el que ens aporta al final ser generós, ningú pot qüestionar que això, que l'egoisme sigui millor.
El que passa és que la generositat, com qualsevol altra virtut, costa de viure-la. Encara que ho tinguem molt clar i que lluitem, sempre hi ha algú que ens tira cap avall. La comoditat, l'egoisme, el... doncs mira, ja s'espavilaran, no és cosa meva, sempre ho tindrem inscrit. Però també tenim inscrit a l'ADN de la generositat, perquè qualsevol acte de generositat que fem ens dona molta felicitat. És a dir, que encara que costi lluita, la satisfacció individual és gratificant, amb la qual també això fa que vulguis també seguir lluitant per ser generós, no? Perquè
no passa res, que et faci feliç, no?
No, és molt bo, perquè has fet alguna cosa per alguna altra persona que la fas feliç a l'altra persona, però també tens tu aquest sentiment de dir, doncs que bé, no? Estic feliç per l'altra persona, perquè l'he ajudat, perquè he estat fent una estona de companyia, perquè m'he donat, perquè he donat... Jo no estic d'acord. Estic d'acord, Josep Maria, amb tu, però només en part, no? Et posaré un exemple, no? I hi ha, per exemple, famosos que tenen molts diners i et donen molts de diners. Per exemple, a l'òpera Winfrey...
Aquesta de les tertúlies...
Sí, doncs fa un parell d'anys va donar 50 milions de dòlars. 50 milions de dòlars no és qualsevol cosa. No, encara que en tingui molts, segur que li ha costat. Potser hi ha un component de quedar bé, potser sí, però també hi ha un component de donar, que se'ls podia haver quedat. I ha apostat per la salut, per la defensa de les dones i dels nens, per l'educació. La Barbara Streisand també, 11 milions de dòlars per cuidar del medi ambient, dels drets civils, de la lluita contra el SIDA. Encara que hi hagi l'aparador de que en vegin, també hi ha la satisfacció d'aquestes persones que, amb la mesura que poden, donen alguna cosa. Jo no podré donar 11 milions de dòlars, perquè no els tindré mai a la vida, però potser puc donar 1.000 euros. 100 euros, 10 euros.
No, perdona que... D'acord, no t'ho tombaré del tot, però...
Però una mica sí, oi?
Probablement el que tu dones és molt més important que tots aquests famosos.
No, jo no estic d'acord.
Sí, ja t'explicaré per què. Potser, perquè està molt bé,
igual,
està molt bé que tinguin tants diners, escolta, és fantàstic, però el que en té molts...
40 molts, milions i en donen 50.
Ja, però el que en té molts, donar-ne uns quants més, i ja està molt bé ser famós i anar-te'n a la Índia a fer-te les fotos que després surten a la Ola o a Lectures, no?, amb els nens negritos i tal. Fíjate que solidari que soy, no?
A Instagram, Josep Maria.
No, Instagram, la red social moderna, però no, aquestes ho fan pel reportatge de la Ola.
Exclusiva,
i... coixer. Llavors, tot això està molt bé, però escolta, no te'n vagis a la Índia.
Això és veritat.
I on vius, a Nova York, a París, on sigui, ajuda en algun lloc. Perquè això que us deia al principi, de que és molt important fer-ho amb nanos petits, perquè ja ho tinguin des del principi, però al tanto, quan arribi la preadolescència i l'adolescència, hem de saber conduir aquests ideals, perquè llavors apareix el fill o la filla adolescent que diu, me'n vaig a la Índia a ajudar-los. Home, xato.
Comença per la iaia.
Molt bé, però exactament. Comença per la iaia, vés-te'n al Raval, vés-te'n no sé on, i quan hi hagis fet tot això, després ja anirem a la Índia. A veure, és important que facin això, perquè ja ho sabeu que els adolescents que no tenen uns ideals clars de generositat i d'ajuda als altres, en poden tindre uns altres, Digue-li droga, digue-li...
Si estan entretinguts, millor,
Ara hem d'endreçar una miqueta l'assumpte aquest, perquè...
Jo són aspectes que potser la família... Pare, mare, la família ha de donar exemple d'aquests petits actes de generositat, no? Perquè a vegades pretenem que els fills actuïn d'una manera que pare i mare no hem sigut capaços d'actuar. Potser de dir sí. Trobo que hi ha molt diferent dir les coses que hem de fer o fer-les, no? Uh-huh. I jo crec que és fonamental l'exemple del que fem els pares.
Veure que les fem, efectivament.
Sí. Si tu vas de tant en tant a veure la teva mare o truques, que et veuen trucar els avis, o vas a un asil, o dediques una estona a Càritas, o vas a fer a Càritas classes de mestre, de recuperació... clar, tot això no deixa indiferent. Jo crec que això és molt important, l'exemple. Si nosaltres com a pares i avis, que jo ja sóc àvia, pues donem aquest exemple de vida.
I s'impregna, eh? Jo no és per si tenen un exemple personal, però jo de petit al col·legi, pues, els dissabtes a la matina anàvem al Cotolengo, no un grupet, no tota la classe, només un
grupet.
Els altres anaven a fer esport o a dormir. Però, pues, escolta, clar, això ho transmets d'alguna manera, llavors, clar, els teus fills, bueno, i ho veuen com una cosa més natural, perquè, bueno, clar, el pare ho ha fet, la mare ho ha fet, doncs, pues, bueno, doncs... Pues,
i pots explicar-ho d'una manera més vivencial. Clar. No vés a fer això, sinó, ostres, jo hi
mateix
anava, i em va agradar molt, i em va servir per conèixer...
Tot el que forma part de històries personals, jo trobo que això enganxa molt, no? Enganxa la gent jove. Tot el que és propi d'una persona que poden vivenciar, això és molt atraient, més que discursos o receptes fetes. Has de fer això, has de fer l'altre. Això crec que a l'adolescència no és factible.
No connecta,
no?
No, i abans d'entrar a l'adolescència, que tu has entrat, precisament, com que això que acaba de dir la Maria Josep, em sembla que és la clau.
L'exemple.
Perquè, primer, un nen, quan és un infant, dic, abans d'entrar a l'adolescència, quan és un infant, és incapaç que entengui la generositat. El nen és egoista, per definició. Però no és que sigui egoista, doncs perquè és perquè no pot ser una altra cosa. No té capacitat. De la mateixa manera que la generositat és pròpia de la persona madura, una persona... És propi. Una altra cosa que no ha arribat a aquesta maduresa de ser generós, de donar, no de donar, de donar-se.
Ah, això mateix.
No ha arribat. Per tant, si no és per la via de l'exemple, no ho entendrà. Li pots explicar 500 vegades. Li has de dir, per què li has de deixar? Això, la poma que m'agrada és aquesta. Per què li has de deixar aquesta? Això que no m'agrada. Si el joguer m'agrada és aquest. Per què li has de deixar jugar amb... No entendrà res. Per tant, justament, quan veu els seus pares que es donen als altres, caram, i diu, ai, podries tu també... Ai, ell també podria ser, potser, fer alguna cosa que s'hi sembli a el que fan els grans, per dir-ho d'una manera. I això, com tota virtut, es pot educar, les virtuts s'eduquen i després un es forma lliurement, però primer s'eduquen, doncs és el primer pas que ho vegi a casa. A mi em sembla que és un exemple.
Doncs ja prenem nota de que nosaltres hem de començar a ser generosos i donar exemple de cara als nostres fills, perquè
perdoneu,
si no,
però és que
molt complicat.
És que
només
per rematar el que estava dient ara, de que si no aconseguim això, o no intentem, si més no, això, és que estem fomentant el contrari, el vici. Estem fent egoistes, gens que no, fills, nens, nenes, que només pensin en ells mateixos. I quan siguin, com deia el Josep Maria, preadolescents, adolescents o joves, pues seran joves que seran, pues, individualistes, que per ells la seva carrera, el seu temps, els seus diners i els seus gustos. I els
altres... Viure o treballar amb una persona egoista es fa realment costós.
Clar.
Perquè al seu voltant transmet mal rotllo. Treballar amb algú generós, que t'alegra l'ambient, que presta, que s'avança a les necessitats, doncs és molt agradable. Me'n recordo d'un estudi que va fer una universitat de Califòrnia amb el personal de Coca-Cola Iberia. Van estar durant 4 mesos fent un estudi, un treball, no? I per veure com es treballava amb gent generosa o egoista. I van arribar a una conclusió espectacular. I és la següent.
A veure.
Que les persones més generoses són menys irritables, que tenen més gana i que dormen millor. Bueno, això també
és important, eh?
Que redueixen els símptomes de depressió. I estan més compromeses amb la seva feina. O sigui, són més productius. Amb la qual cosa, quina tonteria, veritat? Doncs no ho és.
No
I
ho
resulta
és.
Que la gent aquesta no ha sortit com un bolet. Ah, mira, que bé, una persona generosa. No, han estat allà uns pares, no? Un pare, una mare, una àvia, un entorn que li has transmès ajuda, deixa aquest joguet, fes aquesta trucada a l'àvia, com deia la Maria Josep, deixa els companys, doncs, el material escolar, el teu germà, doncs, perdona'l, en fi, no sé, consola el teu amic, que no, convida aquest amic teu que està sol a que et jugui amb el teu grup, coses d'aquestes que... I un dia, i un dia, i un any, i un any, i un any, i resulta que al final, doncs mira, s'està bé.
Els has entrenat, no?, com qualsevol cosa, fer-ho millor i, per tant, ser més generosos. I Laura li aixeca la mà, no, perquè no s'hi
té. És tan important, això que està dient Laura, tan important,
molt,
que perquè soni, molts dels nostres oients. De vegades, el fet de que entri una persona a casa, que sigui, si sabem que no és generós, ja tothom ha entrat. A veure què passa avui. Perquè quan no són els alls, són les seves, eh? Quan no és una cosa, és l'altra. Segur que tindrà mal humor per no sé què. Segur que li manquen els... Segur, segur. I això no és un dia, perquè si fos un dia, el problema dius, mira, escolta, això s'arregla dient, escolta, no, això que has fet avui no torna... No. La persona egoista, que no té la virtut de la generositat, doncs està enfadat. En el fons, el que estic remarcant és el que deia la Laura d'aquell estudi. La persona generosa, habitualment, és més alegre, més, vull dir, més disposada a fer coses, més disposada... Clar, això és una virtut, i per tant és un estat, és una actitud que està donant durant el depurs de, mentre viu.
Jo aniria una mica més enllà, perquè és interessant el que dieu. Jo crec que... Per què ens costa ser tan generosos avui? Que sembla una contrasentit, no? Perquè tenim de tot. És a dir, per què a un nen li costa ser molt generós quan a casa seva està ple de joguines? Perquè jo crec que aquesta... tenen masses coses. És a dir, hi ha una abundància de coses materials. Ens agradi o no ens agradi, estem rodejats d'una societat molt materialista, molt opulenta, o sigui, una opulència genèrica. I això fa que ens lliguem, o sigui, estem com ofegats de tot el que tenim. I això ens prohibeix l'alegria de viure, que és el que tu acabes dit, i Aureli, no? I que tu també has fet la reflexió aquesta. Persones generoses, que són més despreses, que no ens apaguem a les coses que tenim, estem més alegres perquè ens deslliurem d'aquesta materialitat de les coses.
I moltes vegades els propis culpables, sense voler, som els propis pares.
Perquè sempre perquè premiem amb coses materials, efectivament, també.
No solament existeix aquesta opulència, sinó que pares que, pel que sigui, treballen molt, viatgen molt, estan fora a casa, compensen aquesta manca de temps amb més opulència, amb més coses, amb més objectes, vinga, eh?
Llavors, sí, clar... i també jo veig una altra cosa, que les persones que no han tingut mai cap necessitat material no tenen la capacitat de fer-se càrrec de que una altra persona al seu costat pot tenir aquesta necessitat. No hem passat gana, no, gràcies
no?
a Déu,
clar, no hem passat,
d'aquesta
no.
taula no hem passat mai gana.
Clar.
Home, algun apurillo econòmic sí que hem tingut, però res, allò de dir, ens quedem
no,
al carrer.
No, res dramàtic, clar.
La soledat, doncs mira, també és un mal del nostre temps, que si no estàs, no et sents sol, no et penses que del teu costat, el company, el cosí, el no sé què, el veí, pot estar sol. No? O sigui, quan estem tan rodejats de coses, sí. no ets capaç d'aixecar la mirada i mirar al teu voltant, perquè com que ja tot ens satisfà, el material, les sortides, les entrades, els diners, els cotxes, no sé què, i sembla que això t'acompanyi. Resulta que després no t'acompanya, però costa més, clar, donar-se compte de que al voltant teu doncs, hi ha gent que està sola, que no té, que no arriba, que no... I, bueno...
I pensem que implicar-ho és relativament fàcil, eh? Hi ha una fórmula màgica a cases amb nanos petits, que són els encàrrecs familiars, eh?
Aquesta és una de les primeres lliçons de generositat, eh?
I, no, i a més allò que dius, per ser més exigent, perquè clar, tu li dius al teu fill, m'endreça la teva habitació, home, sí. La generositat és que ell tindrà ordre a la seva habitació. No. Un encàrrec que amb ell no li provoqui cap benefici propi, però que ajudi a l'equip de la família a millorar l'equip familiar, home, la convivència familiar.
Però
no?
Els fills el primer que fan quan els dius recull això, és que això no és meu.
No toca. Sempre, no toca. La propietat, la propietat no? de l'objecte...
Ja, això és un marron d'un altre.
Hem de tornar a la idea que sempre diem de que una família és com un trencaclosques. Cada peça té la seva funció. Si tots no funcionem, ostres... Al final no és maco, li falta un tros de núvol o li falta un tros de casa, saps? No.
Jo crec que també avui dia es parla molt d'aquestes paraules que la societat tindrem que anar, sens dubte, no? Compartir, reutilitzar, i això són paraules que avui dia quasi bé la societat del segle XXI ens ho demana. Avui a la Contra de l'Avantguàrdia hi ha una entrevista important sobre l'avarícia, no? Sobre una reflexió de que el món no podrà suportar el desenvolupament material. Que tenim... És limitat. No podem tenir tants béns materials. El món té una limitat en els seus productes naturals. No? I si no canviem el xip de tenir més i compartir més, canviar el xip per no consumir tant, compartir,
deies,
reutilitzar I això són les dues paraules claus, jo crec, que la societat d'avui dia.
Reaprofitar el que ja teníem.
No, sí.
I també donar l'oportunitat, perquè els encàrrecs tenen, esclar, estimar és donar i rebre, no? I és bo també rebre, vull dir, una mare o un pare que digui no, jo ho faré tot, jo ho faré, jo... No, és que... no, si el problema és que no estàs fomentant la generositat, fent-ho tu. Has de la... També has de rebre, doncs, una ajuda. Per què? Perquè, si no, estàs incapacitant perquè l'altre es doni. Per tant, estàs incapacitant perquè els teus fills siguin generosos amb tu. Per exemple, la mare que vol fer tot ella, no, doncs està incapacitant bé, no? Que els seus fills tinguin detalls amb ella.
La generositat per rebre i per donar.
Per donar. Per això jo diria, aquesta vessant no s'ha d'oblidar. És dir, que no fa un gran bé aquella mare que diu, soc tan generosa,
no,
que m'és igual,
no?
Jo els estimo tant, que m'és igual, encara que no donin res. Bueno, sí, està molt bé la teva generositat, però no estàs educant la generositat dels fills. Vull dir que... Ho he deixat una mica caure perquè no perdem aquesta vessant.
Que hem de fer aquest bé per ells.
A vegades convé preguntar-los, un mateix també s'ho pot dir, no? Però la frase aquesta de quan estàs ensenyant, no?, els teus fills a pensar en els altres, no? La pregunta de... A tu t'agradaria que et fessin això, que et deixessin sol, que no et convidessin a una festa o a un cumpleanys, o que no et deixessin tal joguet, o tu t'agradaria trobar-te quan vas al... Això passa tant a les escoles com a les famílies com a les empreses. Vas al lavabo i, cloc, allà el paper de vàter, el cartronet acabat...
I ningú
canvia. I ningú l'ha canviat. No? A tu t'agrada anar al lavabo i no trobar-te el rotllo ben posat i que l'últim que ha passat pel lavabo no deixi la tovallola ben posada o hagi canviat el rotllo? A tu t'agradaria, doncs, no sé, no t'agradaria que et fessin un favor? Doncs tu també l'has de fer. O sigui, la comparativa aquesta de... Pensa amb els altres, però també pensa una mica que... A tu allò et molesta, o et desagrada, o t'entristeix, doncs també a l'altre li passa exactament el mateix, no? Penseu això, és que costa molt realment fer-ho entendre, però un cop ho has entès, la lluita seguirà existint tota la vida, no? Però ja veus que compensa perquè és un salt de qualitat en tot el teu entorn i la teva vida pròpia. Ser generós, pensar en els altres, fer serveis...
I tractar com t'agrada que et tractin a...
No, sí. Sí. I quan són petits s'ha de fer una guerra absoluta a la propietat privada. No existeix.
Això.
No hi ha cap joguet.
No ho digui.
Això és de tots.
No hi ha cap joguet d'un, el llibre de l'altre. No. És a l'equip que comparteix...
No acaben d'entendre, ja t'ho dic ara. No.
Sí, però el cotxe és del pare, A veure com ho expliques.
I quan érem petits.
No, ara que es parles de petits i tal, jo diria que amb el cas concret d'adolescents, no hem d'oblidar que, per naturalesa, l'adolescent és idealista. Per tant, això és una realitat. O s'omple d'ideals nobles, pels que val la pena, o s'omple d'altres ideals. O d'altres ideals, o de porqueria, dic de droga, de sexe, del que sigui. Sexe malentès, tot, etcètera, etcètera. Per tant, hem de... O sigui, no tenir por a fomentar aquests bons ideals. Aquesta és una primera qüestió. I, clar, ara això, sobre el paper, no costa res apuntar-ho i tal. Però és que, clar, o es fa això, o el resultat final és que no has educat bé. Perquè el resultat final és que aquests nens algun dia doncs, seran marits, o seran esposes, o seran pares de família. Doncs un pare que no està educat a donar-se, ja m'explicareu què fa. Un marit que no és capaç de fer el possible per fer feliç la seva dona, i per donar-se, doncs ja m'explicareu què fa. Per tant, això sí que després té resultats.
No, i és que...
Per tant, si no eduques això, si no fas res... El resultat no és només que, bueno, que aquell dia, allò, ara, en aquests moments... No, això té repercussions en un futur.
No oblidem que amb l'educació el limbo no existeix, És a dir, el que no educa, deseduca,
Això és el que pensava, perquè, clar, la teoria és molt fàcil, no ens la sabem molt, però després també mireu els mitjans de comunicació, hi ha programes on solo puede quedar uno, no? Ja sabeu quin programa és, que al final sempre és mirar a veure com ho faràs per arribar tu de manera individual.
Home,
i de
però
manera...
això són concursos, no sé quin programa fas referència. Però
el Gran
concursos...
Hermano, no? Que el Gran Hermano és una convivència on has de matxacar l'altre.
No tinc ni idea de què va aquest programa, però sincerament.
És una convivència on al final els van votant i és que en queda un. O sigui,
però a Masterchef també només en queda un.
Vull dir que potser la competició és més sana, no? Perquè almenys és una recepta
sí,
i no matxacar el company, no?
Sí,
la recepta et pot sortir més.
No, és un exercici de millora. No, un exercici de
companys. Masterchef el veig més sa.
Sí, sí, evidentment. No, me'n recordava que hi ha gent que a vegades et trobes, o sigui, igual, a la feina, al carrer, quan entres al portal de casa, et trobes persones a la teva vida i preguntes, què tal, com va? I molt bé, i bla, 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 no? O què tal les vacances? Molt bé, i bla, bla, bla. I què has fet el cap de setmana? I molt bé, bla, bla, bla. I no et pregunta mai, i tu què? És I a tu com t'ha anat? I tu què m'expliques? I tu on has anat? I arriba un moment en què dius, bueno, pues, hi ha aquest individualisme sí, de no, que és una de mica... Ja no és mal educat, ja és que fa una mica de llàstima que no siguem capaços de pensar que a l'altre també li fa il·lusió explicar el que ha fet el cap de setmana on t'ha anat de vacances a l'estiu, sí, no?
Al final et quedes, jo bé, també.
Sí, gràcies, no? El que m'agradaria explicar què he fet, no?
Ai, sí,
un petit detall, ja sabeu que jo tinc molt carinyo als mitjans de comunicació.
Estàs en un mitjà de comunicació, no bueno, xaquis.
Sempre hi ha excepcions.
Sempre ens deixen fer una bona tertúlia aquí.
Aviam, al tanto, eh? Perquè tu pots fer una gran tasca a favor de la generositat, però si no controles l'ús de no sé quins programes, perquè tota... hi ha no concursos, sinó hi ha sèries de televisió avui en dia molt famoses, que escolta que els actors ho fan molt bé, que tots riuen, tot és maco, però que no hi ha una idea bona, eh? Tot és amoral, tot és... I clar, això s'ho van menjant, eh? Llavors, clar, tu explica-li per una banda que sigui generós, però després que vagi la sèrie, com els hi va dir, hombre, escolta...
És que el que pensen, configurar el pensament és molt important. I hi ha una frase, a mi m'agrada una frase del Gandhi, que diu el pensament es configura en paraules, les paraules es configuren en fets, i els hàbits o els fets, el que jo faig, es configura el meu caràcter. Per tant, hem d'anar una mica més al fons, no? És a dir, què pensem? És molt important tenir les idees, el que pensem profundament sobre què és ser generós. I perquè això configurarà com ho expressem i el que fem, i el nostre propi caràcter. I diuen també, per a finalitzar ja, que el caràcter configura el destí de les persones, no? Mm-hmm. Per això és important el que pensem.
Molt bé.
La veritat que no hi pensem gaire, no? Soc prou generosa, quines accions de generositat faig...
Clar, o què és per mi ser generós, no? Per què? Per què? La paraula clau és per què fem les coses.
Aquest espai de reflexió, a vegades, a temes tan importants com pot ser la generositat, a vegades no s'hi dona. Donar el temps, el nostre temps, és el més important que podem donar? Donar temps?
Home, és molt, eh?
És molt, eh? Sí, també.
Hi ha coses que són més valors. Si féssim ara, parléssim de la jerarquia amb els valors.
Sí, què puc donar jo als altres, doncs
mira,
no?
Doncs mira, l'hora com inventava això d'escoltar, doncs mira, aquí estàs... Vol dir, quan tu escoltes, vol dir que t'interesses per aquesta persona. Hi ha un interès per aquesta persona. I això val més. Perquè últimament, a vegades, una persona que té uns diners, doncs mira, donar una part dels diners posta més o menys. Però això no es fa, eh? No s'improvisa. Per tant, aquesta és una qüestió. I una altra cosa és afavorir els bons exemples. Perquè de vegades, com que no es valoren, doncs mira que bé, oi, i mira, això que has fet, que bé que ho has fet. Si és el cas d'un nen, però també que bé que ho ha fet... Mira, si és una pel·lícula, mira que bé que ho ha fet el protagonista. Estem parlant d'educació, eh? No estem parlant de persones de... El nen petit ha de veure que allò tu li dones importància. Que bé tu, quina persona més maca. Que bé que ho està fent, no? Perquè això també fomenta. I en concret, doncs, agrair una cosa ben feta. Ai, que bé, doncs no, molt, ho has fet molt bé, tu. I això també... A tots ens agrada que ens reconeguin. I com que el nen petit s'ha de deixar portar per motivacions, aquesta és una motivació.
O sigui, reforçar conductes generoses, sempre,
clar,
no?
Donar sentiments. No? Donar temps, però donar sentiments. Donar estimació, donar tendresa... És a dir, no coses físiques, materials...
Clar. Que sempre pensem en generositat, ja ens imaginem això, una bossa de roba per Càritas o un donatiu ara per Nadal, no? Ara estem parlant de coses no tangibles que potser són molt més importants.
Jo crec que també hi ha un tema d'educació de les prioritats, perquè a vegades, potser aquests adolescents, no?, dels que hem parlat 3-4 cops aquí, en aquesta tertúlia, que dius, hauríem d'anar a veure els avis aquesta tarda, fa dies que no els anem a veure, i te diuen, he d'estudiar. Sí, has d'estudiar, però què és prioritari? Fa potser 3 setmanes que no hi vas. Toca, deixes els estudis aparcats i avui toca. Després ja estudiaràs a la nit o demà t'espaviles com vulguis. Però vull dir que és veritat que hem de deixar, coses. Si hem d'anar a fer una estona de companyia o hem de cuidar un malalt i tu dius, se'm queda la planxa per posar-me al dia, no puc anar al súper, tinc que deixar tal feina professional pendent per més tard o he de sortir abans perquè he d'anar a atendre tal cosa. però és que és prioritari. O sigui, hi ha coses que són prioritàries i altres que són secundàries. Allò que només ho podem fer nosaltres és
sempre
prioritari.
Sempre va per davant, no?
I ser una filla, o ser mare, o ser amiga, o ser dona,
esposa,
només ho puc fer jo. No puc delegar amb una amiga que vagi i atengui els meus fills o el meu marit. No. Tampoc em convé, no?
No
em convé.
Clar, la relació
però és que la meva mare, encara que li presenti l'amiga estupendíssima i encantadora, pues, passarà un bon rato amb ella, però és que la vol a mi. La vol a mi.
Però no que faci un afegitó, perquè en el fons ja ho ha dit tot, no?
Molt
però això comporta organitzar-se. I ja la generositat comença en que un s'organitza per aprofitar bé el temps, perquè si fa les coses quan cal, aleshores podrà tenir temps per fer altres coses que surten. Uh-huh. Aquell que prepara l'examen el dia abans de l'examen...
Aquell dia primer, li desmuntes
doncs
si va
a veure
els avis.
No pot anar a veure els avis, no pot anar a veure els avis, ni pot fer res, ni pot fer cap encàrrec. Per tant, aquesta actitud de preveure i d'organitzar-se ja és generosa, perquè en el fons què hi ha darrere? Jo vull aprofitar bé el temps, perquè haig de ser generós, bueno, i fer altres coses que poden sortir.
Veieu com sí que existeix la generositat.
Havies començat molt contundent, hem trobat molts exemples.
I també quan arribi el gran recapte i quan arribi la campanya de Nadal, allà hem d'estar. O amb les nostres mans i el nostre temps, o amb els nostres diners.
La manera que puguem en aquest moment, no? Hi ha moments que tenim més temps i fem més coses.
Una cosa o l'altra, però i tant, s'ha de recolzar, hem d'estar allà.
Jo em quedo amb això que ens explica la Laura, que tindrà el generós més bona salut,
dormirà
millor, té més ganes, està més alegre...
I tindrà més amics.
O sigui que tot això...
Encara que només fos per això,
per això ja val la pena.
Ja val la pena, i
la campanya que va destrossar la Pepsi va ser quan la Coca-Cola va dir el somriure de la vida.
Clar, ja va dir, no, si és l'alegria de la vida, al final és el que tots busquem. No. També potser ens hem deixat de dir que potser no som generosos mai al 100%.
Sí,
o sigui, aquest puntet d'egoisme a vegades ens surt per molt que haguem entrenat aquest hàbit de la generositat. I això sí que potser és el que
però
haurem de lluitar.
Però com que ens en donem compte, sempre podem corregir, rectificar, doncs tornem a començar.
Lo important és dormir bé,
I tenir amics i passar-ho bé.
Exacte. Doncs moltes gràcies a tots quatre per aquest temps de tertúlia. La veritat que heu dit moltes coses. La veritat que marxem aquest vespre de novembre amb ganes de ser més generosos, de donar-nos als altres i de compartir el nostre temps. Donem gràcies a la Laura, al Josep Maria, a l'Aureli i a la Maria Josep no l'acomiadem, perquè ara la tindrem en el temps de l'entrevista. Escoltem un tema musical que us agradarà molt i que l'ha triat ella i reprenem la conversa de la generositat amb la Maria Josep Cots. Fins ara.
A Ràdio Estel, Paraules d'amor, un programa d'educació, família i parella.
Se o teu coração não quisesse ver. Não sei ter paixão, não quiser sofrer.
Doncs amb aquest tema que es diu Amar por los dos, encetem la segona part del programa. És el moment de l'entrevista. Ja veieu que és un tema molt indicat, això d'Amar por los dos, perquè implica donar-nos a l'altre. I d'aquest tema en sap molt la Maria Josep Cots, que la tenim aquí. Ella és llicenciada en Filosofia i Lletres i està tota la seva vida vinculada a l'àmbit educatiu. Ha estat directora en diferents escoles catalanes, entre elles l'escola Camp Joliu de l'Arboç. S'ha format en la metodologia de les intel·ligències múltiples, la detecció del talent i actualment treballa en l'àmbit de la intel·ligència espiritual amb en Francesc Torralba. Tota una professional que mai deixa de formar-se i que ens acompanya aquí a Ràdio Estel. Encantada de tenir-te, que sempre vens cada any.
Sí.
I a més sempre acostumem a parlar d'esperit de servei, de generositat, de donar-nos als altres.
Sí, sí, sí. És, bueno, moltes gràcies per l'invitació i sempre és un goig poder parlar i reflexionar sobre aquests conceptes que són tan importants en el món d'avui, no?
Sí, és veritat que tenir un espai de ràdio per parlar d'aquests temes que mai dediquem prou temps, no? Sempre parlem del que farem, fer, però mai som i pensem una mica en millorar aquest ser, eh?
Jo crec que sí que és veritat. Dedicar uns minuts, encara que sigui a reflexionar sobre el que significa pues, estimar o què significa ser generós o què significa per mi en aquest moment, ara, pues, estar content, estar alegre, jo crec que és una oportunitat que val la pena aprofitar-la.
Has triat aquest tema, que és Amar por los dos. Suposo que aquest vincle de donar-te a l'altre, d'estimar el doble, no només estimar una mica, com sempre, sinó multiplicar-ho, magnificar-ho, és potser la clau, no?, de la felicitat.
Jo crec que sí. Bé, em va fer... És un cantant que potser va trencar el que era el motllo dels cantants d'Eurovisió l'any passat. I a mi em va criar molt l'atenció pues, aquesta simplicitat en posada en escena i l'autenticitat de les seves paraules. Aquesta és una cançó molt, molt senzilla, molt, que diu poques coses, però molt ben dites, no? I a mi m'agrada, no? I penso que sempre que parlem d'estimar, sempre que pensem que ens estimin a mi, no? Sempre dic què hi ha darrere la de l'estimació. I aquesta cançó, al contrari, explica que només que estimi un pot estimar per tots dos.
Només que estimi un pot estimar per tots dos, i això és a vegades el que ens oblidem, que sempre estem pendent a veure si m'estima prou
rebem,
a mi, a veure
mateix,
què rebo,
sí.
I mai d'obrir-nos de portes en fora. També veig que t'acompanya un llibre que parla sobre l'alegria. Ja sé que no és el tema d'avui, però veig que estàs llegint sobre l'alegria.
Estic llegint sobre l'alegria, sí. L'alegria és un tema important, i aquest llibre és d'un francès Lenoir, que diu que és un poder que tenim. Els homes tenim el poder infinit d'estar alegres. És una reflexió filosòfica i vivencial de l'autor. I jo crec que avui dia cal una reflexió per l'esforç, com diu ell, una alegria activa, no? A vegades pensem molt a l'alegria de forma passiva, no? Jo em posa content algú, però sempre he de rebre allò que em posa content. I, en canvi, en aquest llibre reflexionem sobre el poder actiu de l'alegria, que sempre és un esforç. Per estar alegre, jo he de partir de la base de que he de reflexionar i he de voler estar alegre.
Doncs en aquests temps que corren, que sembla que tots rondinem ara últimament...
Ah, això mateix, ens queixem.
Ens queixem.
No, ho veiem negre.
Tot és molt complicat, és veritat que estem més rondinaires, doncs tenir clar que amb una miqueta d'esforç sí que podem estar més alegres.
Sí, l'alegria de viure, jo crec que és el fons innat de la persona, no? La contemplació, l'observació, el goig de viure. Tots els filòsofs existencialistes, Schopenhauer, Kierkegaard sobretot, parlen d'aquesta reflexió de que el més important és la meva existència. No cal tenir tant. I això va molt lligat a la generositat.
No cal tant tenir, no?
Sinó saber estar i saber ser.
Perquè ser generosos ens proporciona alegria? Ens fa feliços, la generositat?
Bé, tota la virtut, la generositat és una virtut, i la finalitat de la virtut no està externa, sinó interna. És a dir, l'home virtuós és un home feliç. Això seria l'origen de les virtuts. És a dir, per què jo he de ser generós? Perquè com que ser generós és una cosa bona, aquest bé repercuteix en el meu cor. O sigui que no és tant, la virtut no és tant fer, sinó sentir, interioritzar, canviar el cor.
Canviar el cor a través d'accions que siguin bones.
Sí, accions, però que poden ser molt sutils. No fa falta accions materials. Per exemple, la contemplació, el somriure, el cuidar de la natura, el cuidar dels animals, el saber explicar una història, escoltar la música, donar tot allò que la vida em dona. I la vida em dona més coses que les que es poden comprar.
És a dir que, no? Si jo escolto amb atenció o un dia explico una història als meus fills, també és un acte de generositat. No només de dir, no, jo és que soc molt generosa perquè he donat X a una ONG.
Clar, clar. Bé, això és el que diu l'Evangeli, no? Quan Jesús fa la reflexió de la viuda que dona allò. O sigui, la viuda ho dona tot. Que és realment la persona, per poc que sigui, però és el tot. O sigui, l'entrega del cor és la generositat, que es materialitza amb coses materials, a vegades, però a vegades poden ser coses només de companyia, no? D'anar a un asil i d'estar una estona amb una persona que està sola. Això és ser generós. Però per fer això, jo abans he d'haver purificat, haver fet una reflexió interior, no? Del propi cor, no? De la bondat del cor.
Perquè donar temps creus que és l'acte de generositat més important, quan dones el teu temps als altres?
Jo crec que donar-se un mateix amb el que és la màxima grau de generositat, que és el que costa, no? Perquè som molt individualistes, per naturalesa, l'home és egoista, reclamem el que hem dit abans, no? Jo reclamo que m'estimin a mi. No estimar sense res a canvi. Aquest és l'acte heroic de l'estimació, no?
Estimar sense rebre.
Sense rebre, que costa, no?
Costa,
Sant Francesc d'Assís és el... Bueno, el papa també parla molt de l'alegria, no? Els cristians han de ser éssers alegres. Mm-hmm. L'alegria és la bona nova. Per tant, jo crec que cal profundir sobre la meva pròpia alegria. Realment jo sóc un ésser alegre? Aquesta és la pregunta clau.
I si no ho sóc, potser no sóc prou generós amb els que m'envolten, no? Em falta aquest punt de donar-me als altres. Clar. Perquè vegin el millor de mi.
Clar, i això es aconsegueix primer valorant molt la gratuïtat de la vida. Les coses... Hi ha un llibre molt interessant, també, no? Donar gràcies avui dia també a tot el que és el tema de psicòlegs, de coneixement personal, de creixement personal, els psicòlegs parlen molt de llistes d'agraïment, no? És a dir, quan un és capaç de fer una llista amb 50 persones que vull donar gràcies, aquesta persona ha pogut profundir sobre el seu propi significat. Això costa, perquè a vegades tothom pensem que reclamem que em donguin les gràcies.
Amb jo tot el que jo faig,
amb
no? Amb
com tot és possible, el que faig. Com és possible que el meu marit o els meus fills no em diguin
gràcies
que m'has comprat el berenar, no? Jo crec que això és una bona pràctica. Soc capaç d'escriure el nom de 50 persones o 20 persones a les quals jo he d'estar agraït? Això seria un bon exercici per ser generós.
I a partir d'aquí, si surt la llista, trucar-los, enviar un WhatsApp i dir gràcies.
Clar,
no? Avui pensava en tu i t'agraeixo tot el que fas per mi, no?
Avis, o sigui, jo penso que les històries personals estan plegades de persones que ens han marcat i també persones a vegades que no tenen nom, no? Pues la senyora que t'atén a la botiga, la persona que vas a buscar el pa, a buscar el diari... Desaprofitem moltes moments d'agraïment. Uh-huh. Jo crec que a vegades aquests dies val la pena reflexionar sobre a qui li puc donar les gràcies mirant els ulls. Perquè a vegades donem les gràcies mirant a la porta, no?, de marxar. Adéu, adéu, gràcies. Però quan un diu gràcies, doncs dius gràcies. I mires als ulls d'aquella persona, això és un creixement interior important.
I està bé que toquem aquest tema ara al novembre, perquè a vegades per festes sí que tothom és com més generós o com més agraït, estem com més commoguts, però ara, que encara ens queda un parell de mesos...
Això mateix. I després de comprar...
Fora de temporada, costa més, no?
Sí, a vegades parlem de regals, no? Què regalaré? Les mares de família que teniu nens petits, no? Bueno, i preparar les festes. I a vegades caiem en comprar, no? A veure, seria un bon exercici també de dir, a veure, aquest any a què regalaré que no es pugui comprar?
Que bonic, no? Que no s'hagi d'embolicar, eh?
Això mateix. O sigui, s'embolicar, que el bonic sigui l'embolic, no el contingut. Mm-hmm.
Molt bonic, o sigui, ja tenim la llista per fer.
Molt bé.
Tenim el regal que no sigui material, que també
mateix
ens costarà. I ara que parlaves de nens petits, costa també que els fills siguin generosos? Perquè el primer que diuen gairebé és mio, mio, mio.
Mio, mio, mio.
No? Mio, mio pelota, mio tot, i que donguin, va, dona-li, deixa-li, això costa bastant.
Això costa, sí, costa bastant. I jo crec que a vegades ens perdem el que dèiem al principi, no? Ens perdem per... fer receptes o ordres. Deixa-li. No, el nen, si tu li dius deixa-li, no el deixarà. Per què? Perquè ha d'haver un treball anterior en el moment, que és el que ens saltem, que és el que costa. Perquè,
sí, perquè
això...
deixa-li no li agradarà.
No, no entendrà per què l'ha de deixar. Jo crec que això s'ha de preparar abans. Abans de dormir, en el moment d'anar a dormir o en una tarda... El nen se li ha de donar, i els nens petits són molt llestos, unes estratègies per, arribat al moment, siguin capaços de deixar. I com es fa això? Pues explicant una història, dient, mira que bonic que és aquest joguet que tens. Hi ha nens que no poden tenir aquest joguet. Aquest joguet val la pena que el comparteixis. Però això s'ha de treballar emocionalment abans del moment, quan hi ha la lluita de mi o tu,
sí,
perquè
sí,
si no...
Sí, perquè aquell duelo de titanes, sí, allò no ho pots controlar.
Partir-ho per
no?
la meitat és no. difícil.
Si no li has explicat una mica que tot el bonic que té també ho disfrutarien els altres i que també ho pot fer arribar als altres, això costarà.
Clar.
I en l'adolescència potser encara pitjor, perquè ja et tornes potser més egoista i fer voluntariat o fer encàrrecs de casa, actes de generositat, es fa una muntanya.
Es fa una muntanya, sí. Perquè... Torno a dir el mateix, no? A vegades a les mares, jo també he tingut fills, et vas amb la llista, no? A veure, treu, posa'm la rentadora, ajuda'm a treure les escombraries... I no tenim una estona abans, o un moment abans, o un altre dia, plantejar a la família que tots formem una família i tots hem de col·laborar. Per fer això es necessita haver-ho pensat, tenir temps, dedicar-hi un moment i... persistir, perquè clar, a la primera reunió no tothom queda a l'ànim de dir no, no te'n preocupis, mare, que jo et trauré les escombraries. Això no, perquè llavors seria molt fàcil.
I amb alegria, no?
Llavors seria excessivament fàcil, no? I tampoc no trobaríem la satisfacció d'haver-lo aconseguit. Mm-hmm. És el repte de l'educació. Jo crec que la labor dels pares i mares és no perdre mai el sentit de l'humor, dos, no perdre mai l'esperança, tres, i pensar que les persones canvien, com diuen els neurocientífics ara, no? És a dir, el cervell canvia constantment. Per tant, no hi ha res que no pugui canviar, no hi ha cap actitud que no pugui canviar si som capaços de trobar aquell resort emocional que permeti que la persona canviï.
O sigui que no en podem donar cap batalla.
No. I això ho saben molt bé els sants, que són... persones que canvien. O sigui, els grans herois són persones que són capaços de canviar per canviar el món.
Igual que fem potser un esforç per ser alegres, també l'haurem de fer per ser generosos. Potser no ens surt natural, però potser si ens esforcem i ens hi entrenem, també ens surt aquesta generositat.
Sí, jo crec que és important que val la pena, no? És a dir, a l'esforç a vegades hem d'anar un més enllà, no? Val la pena... esforçar. Sense esforç la vida no té continuïtat, no? I l'esforç és el que dona la màxima satisfacció de fer una cosa que és bona per mi i pels altres.
Doncs amb aquestes paraules sobre l'esforç, que és bo per mi i també per als altres, acomiadem a la Maria Josep.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí a Ràdio Estel
gràcies,
i per
Marta.
La generositat del teu temps.
Moltíssimes gràcies.
Doncs amb l'entrevista hem arribat fins al final del programa d'avui. Nosaltres ens acomiadem fins al dimarts que ve. Com sempre, a les 8 del vespre, Paraules d'Amor, un programa d'orientació familiar a càrrec de l'Associació FERT. No hi falteu, us esperem.
Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.